Zero.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, el programa magazín d'actualitat religiosa del Bisbat d'Urgell. Avui recollirem la tasca magnífica que fan els germans franciscans de la Creu Blanca, a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món. També les notícies de la setmana, el testimoni de vida cristiana i l'agenda per als propers dies per acabar el programa. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Alsina a la taula de controls. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. Des de l'any 1978, els germans franciscans de la Creu Blanca, fundats pel germà Isidoro Lezcano, són presents a la nostra diòcesi d'Urgell. L'any passat, el 30 de maig, van fer els 40 anys de l'aprovació canònica. Volem conèixer, aquí a l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, molt més a fons aquesta institució. I en parlem amb el germà Miquel Montero, superior de la comunitat ubicada al Castell del Remei, en la llar Santa Anna, a Penelles, a la Noguera, aquí al nostre bisbat. Donem la benvinguda i l'agraïment per ser aquí amb nosaltres al germà Miquel. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies de debò per ser amb nosaltres. Fa molt de temps que a Església d'Urgell teníem ganes de fer una mirada a fons d'aquesta institució que tant de bé està fent el nostre bisbat. Aquesta és la veritat i això ho reconeix tothom. Però voldríem que vostè, un membre de la institució, ens expliqués moltes coses. Per exemple, com va néixer la fundació dels germans franciscans de la Creu Blanca?
Bueno, pues el fundador, el hermano Isidoro Lezcano, una noche, al lado de una cama de un enfermo, pues el Espíritu le inspira que debe crear, hacer una obra al servicio de estas personas necesitadas. Y bueno, pues le inspira a crear casas familiares, casas o como un hogar.
¿Y dónde era ella? ¿Dónde se trovaba?
Él era de Las Palmas de Gran Canaria, en Tenoya, donde nació en el año 35. Era el quinto de 8 hermanos. Uh-huh. Y bueno, pues hacía voluntariado con las hijas de la caridad en el psiquiátrico. Y bueno, ahí poco a poco fue naciendo su inquietud, pues en la atención a estas personas con una necesidad especial.
¿Qué necesidad especial es aquesta?
Pues atendemos a personas con discapacidad intelectual, personas mayores, enfermos, presos, bueno, todo el campo de obras de misericòrdia, no?, de persones més necessitades.
I què els hi porta aquesta gent a les seves llars, a les cases dels germans franciscans a la Creu Blanca? Qui els hi porta? Com venen a casa de vostès? Com els hi porta la família, els mateixos hospitals? Perquè s'entén que vostès tenen un espai, una casa, on acollir aquesta gent.
Sí,
aleshores,
sí, sí.
Ells, qui els ve a portar? D'un hospital els truquen, els hi diuen, nosaltres tenim aquest malalt que podria estar amb vostès, o ha de ser el malalt que la família del malalt, en aquest cas, que ho digui? Com va això?
Normalmente suelen ser las familias de las personas que atendemos, las que se ponen en contacto con nosotros, y a veces también instituciones que tienen algún caso que creen que nosotros podemos atender.
Y normalmente a las casas de ustedes, que por ser, ¿cuántas entienden o quins espais suposem que a molts llocs ens ho pot explicar una mica? I després ja parlaríem del nombre de persones que poden acollir en aquestes cases. Sí, la pregunta és, quantes cases o en quins llocs estan ubicats? Tenen cases, per exemple, a Roma, aquí al nostre bisbat, això.
Sí, el bisbat d'Urgell tenemos una, però luego el resto de Catalunya pues tenemos dos en la zona de Barcelona, otra en Reus. Y luego pues alrededor de lo que es la geografía española, pues alrededor de 25 en Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha.
Son moltes, sí. ¿Eh? ¿Y fuera del Estado español tienen
sí,
también...?
Sí, tenemos dos en Marruecos, en Alhucemas y Tánger, y cinco en Venezuela y una en Argentina, que es de reciente apertura en el Día de la Inmaculada del año pasado.
Ajá. Molt bé, doncs enhorabona per aquesta casa i que vagi molt bé, sens dubte. Aleshores, ara que ja estem ubicats sobre el lloc que tenen les cases, en cada casa quantes persones poden acollir vostès? Més o menys.
Normal, más o menos, son de 30 o 40 persones les que són atendides, aunque hay centros que pues hay pues 80, 100, depende las necesidades de la zona donde estemos ubicados.
És... germans de la Creu Blanca són els que atenen aquestes persones o també tenen personal contractat per poder arribar a tot? Perquè, clar, se'ls ha de fer de tot, no?
Sí, sí,
atenció com a malalts, però també el menjar, els llits, les habitacions, que el parc on jugar, etc. No?
Sí, sí, pues tenemos ahora mismo, a día de hoy, pues seremos más o menos unos 100 hermanos y alrededor de 880 profesionales que nos ayudan en nuestra tarea, más de 2.000 voluntarios y unas 2.000 personas que son atendidas.
2.000 personas, es
sí.
Molt, ¿eh? Però
sí,
que
sí.
Bé que fan aquesta obra.
Una gran responsabilitat.
Tenen subvencions de l'Estat, de l'Església? Com es mantenen aquestes cases? Perquè això és una despesa tremenda.
Sí, sí, sí.
Intuïm i ens imaginem i segur que és així.
Sí.
Com ho fan per poder
normalmente,
mantenir aquestes cases?
Están concertadas. Concertamos con la administración las plazas y eso pues nos ayuda a poder pues también llevar adelante los proyectos.
Quan una persona discapacitada intel·lectual, que vostè ens ha dit, entra a una casa dels germans franciscans de la Creu Blanca, és per quedar-s'hi sempre o hi ha un treball que pot, en alguns casos, potser s'esdevé un progrés, aquesta persona millora i pot ser retornada al lloc de provinença, amb la família, a l'hospital, on sigui, on s'hi hagi de romandre. Quina és la tasca que vostès fan que no pot fer un hospital, per entendre'ns?
Sí, sí. Por eso es que llamamos ya residencia, casa familiar. Y es porque se mira siempre en que la persona pues pueda mejorar, ¿no? Y que duda cabe que también buscamos el que pueda volver a ser la sociedad, pues sumar, ¿no? Seguir sumando también. Y bueno, es que el perfil de las personas que atendemos es muy variado.
¿Por ejemplo?
Muy variado. No solamente son personas con discapacidad, sino que también tenemos personas pues con riesgos de exclusión social, que bien son menores, claro, o son jóvenes, en otro tipo de proyectos. Tenemos economatos sociales, trabajamos con la prostitución, con enfermos de SIDA, con expresos, con presidiarios, o sea, que el campo...
A la nostra casa d'Urgell, concretament, del Castell de Remei, de la Llar Santana, concretament, què hi fan?
Pues persones amb discapacitat intel·lectual.
Només.
Nada más, sí.
Només.
Sí, sí.
Val. I aquestes persones, ho dic per centrar-nos també perquè la gent sàpiga, com que és una situació especial també a la nostra diòcesi, és un espai reservat, doncs, com dèiem, sal de la terra i llum del món, quina llum, quin aporta al món aquesta llar en Santa Anna amb aquestes persones? Per això deia de centrar-nos, si li sembla, en aquest punt. Aquestes persones, quan venen a la llar Santa Anna, venen contentes, s'hi adapten bé, i sobretot, què fan les 24 hores del dia aquesta, o què els hi fan fer? És important, això, crec.
Nostra labor és promocionar a la persona, cada una concreta, per això contamos con 40 professionals que nos ayudan a atender cada dia. Lo que hacemos es que persona por persona se ve las necesidades que tiene y cuáles son las que hay que cubrir y cuáles son las que puede mejorar. Entonces hay multitud de actividades lúdicas que tienen, deportivas, y también muchas actividades son de integración en la sociedad, o sea, que participan en las fiestas de los pueblos de alrededor, salen todas las tardes a un bar o a un parque para merendar. O sea, esto es normalizar lo que es la vida diària.
Normalitzar i humanitzar.
Això.
I la gent del poble, el poble de Penella, no? Els acullen bé, deuen estar contents de veure'ls, i ells també s'hi fan amb la gent.
Pues la verdad que sí, agradecemos muchísimo a toda la gente de los pueblos, porque tenemos más de 500 voluntarios de todos los pueblos de alrededor que vienen cada día del año a ayudarnos en las labores de la residencia. Y bueno, estamos intentando también que ayuden al nivel de asistencia pues más directa, ¿no? No solamente que lo hacen muy bien desde muchos años en ropería y cocina, sino también en la detección directa, ¿no? Pues a la hora de hacer estas actividades que hacemos fuera, pues bueno, pues...
¿Y los voluntarios que tienen concretamente a la llar Santa Anna son de la comarca o del poble de Penella?
De toda la comarca. Se organizan toda la comarca y cada cierto tiempo van viniendo distintos pueblos, ya en grupos, ya organizados, se organizan ellos mismos, tanto el transporte, porque estamos en un sitio donde sin vehículo no se podría llegar, y la verdad que es de muy agradecer y son parte de la familia de Cruz Blanca Cruz Roja.
¿Y quina és la tasca concreta de vostès, germans, amb els... amb aquests malalts, diguem-ho així d'alguna manera, amb tot carinyo, no? Què fan amb ells, vostès?
Nosotros lo que hacemos es, pues eso, ¿no? Llevando el Evangelio, ¿no? Y sobre todo el Evangelio de la Misericordia, que ahora pues, nos regala este año la Misericordia del Santo Padre. Pues bueno, pues eso, ¿no? Es acercarles el amor que Dios les tiene a sus preferidos, que para nosotros es un regalo que el Señor nos permita cuidárselos porque son suyos. Y bueno, y a todas las familias y todo que están alrededor nuestro que nos apoyan y bueno, pues formamos todos una gran familia que es Cruz Blanca.
¿Cuántos hermanos están aquí
ahora mismo estamos seis.
Seis. I per últim, si alguna persona que ens escolta té interès en conèixer més la llar Santa Anna, els germans franciscans de la Creu Blanca, no hi ha problema, per això.
Pues estaríamos encantados,
¿sí?
Porque desde los orígenes con el fundador pues ya estaban los voluntarios y son parte de la familia y bueno, pues sería maravilloso.
I els germans que s'incorporen a l'entitat ho fan, o sigui, primer contacten amb vostès, van coneixent les tasques i en un moment determinat diuen, volem ser... Són religiosos, vostès.
Sí, somos franciscanos de Cruz Blanca. Y bueno, la formación que tenemos, en este caso, la Yar Santa Anna es la casa postulantado. Yo soy el maestro de postulantes. Entonces, bueno, ellos lo que tienen contacto es en el aspirantado, o sea, con otras casas. Y de ahí ya vienen a hacer un año de formación como postulantes al Castell de Remei. O sea, que es una casa de formación, la Yar Santa Anna
también. Doncs mira, sí. Ens ha agradat també conèixer això, que tenim un centre tan important aquí al nostre bisbat d'Urgell. Sí, sí. De debò que sí. I també, doncs, ho deixaríem aquí, si li sembla, perquè ja hem exhaurit el temps. Li agraïm moltíssim, germà Miquel Montero, responsable superior, també mestre de la formació dels postulants aquí de la, dels germans de la Creu Blanca, situats aquí a la llar Santa Anna, ubicada al castell d'Armei, a Penelles, a la Noguera. Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tan bé doncs, aquesta orde que nosaltres estimem, d'alguna manera. Estem, i tenim afecció perquè, lògicament, és del nostre bisbat, sí. S'entén. ¿Vol dir-nos alguna cosa més o deixem aquí?
Pues agradeceros de nombre de toda la comunidad y toda la familia Cruz Blanca pues el que nos hayáis invitado y permitido pues mostrarnos lo que hacemos con el día a día nuestro.
Molt bé. Germà Miquel Montero, moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
I com sempre, després de la presentació de la realitat diocesana, Sal de la Terra i Llum del Món, ens arriba el resum de notícies de la setmana amb la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies. Vèncer la indiferència i practicar la misericòrdia va ser el tema de la conferència que el professor de filosofia de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, va impartir el dijous 10 de març al casal parroquial de la Seu d'Urgell. Hi van assistir una cinquantena de persones. Torralba va iniciar la xerrada amb la definició de la indiferència i les diverses maneres de ser indiferent. L'una, no adonar-se de la realitat de l'altre, del qui tens al teu costat. La segona, indiferència mundi, sentir-te insensible a tot el que t'envolta, no deixar-te tocar per l'altre, ni posar-te en el seu lloc amb tot el que veus i que els mitjans de comunicació ens mostren cada dia en les notícies. I la tercera, indiferència evangèlica, passant de llarg, encara que no sols és no parar-se, és no comprometre la teva persona i els teus béns, com va fer el bon samarità. La saturació de notícies per part dels mitjans de comunicació fa que banalitzem el mal que hi ha en el món, segons Torralba. Per això, recomana mantenir l'atenció, tenir els ulls ben oberts, mirar als ulls, cal vèncer la indiferència amb la solidaritat i la sostenibilitat. Segons Torralba, hem de viure la misericòrdia al mig de l'àgora mundial, amb capacitat d'assumir en el propi cor la misèria de l'altre. És el cor el qui ens facilita estimar com cal, i el que beneficia les obres que fem és la misericòrdia. Sentir llàstima no és misericòrdia, ni la beneficència, ni la justícia, ni el tracte equitatiu, va dir el conferenciant. I va explicar que la misericòrdia es tradueix en obres, és una experiència del cor, és el commoure't que et mou a obrar. El ponent va acabar assenyalant que cal construir cercles concèntrics, família, comunitats, veïns, i cal comptar amb les qualitats dels altres, perquè no tots servim per a tot, però entre tots podem complir les obres de misericòrdia corporals i espirituals. I va finalitzar dient que tant més vencerem la indiferència, més present farem Déu en el nostre món. El cap de setmana passat, una quarantena de professors i educadors de les escoles de la Salle de Catalunya van tenir una convivència a la Seu d'Urgell, residint a la comunitat de germans que la congregació de la Salle té en aquesta ciutat. Dissabte, dia 12, van aprofundir en la seva espiritualitat educativa, amb tallers i grups de reflexió a partir del clàssic mètode de revisió de vida, veure, jutjar i actuar. També van aprofitar per conèixer la realitat caritativa de la diòcesi d'Urgell, primerament amb una visita al centre Cenot de Càritas de la ciutat, on foren acollits per la treballadora social i cap del centre, Maria Bullic, que els explicà les línies fonamentals d'actuació de la xarxa de centres que Càritas té a la diòcesi. A continuació, el grup de professors visità l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats, de Càritas Diocesana d'Urgell. Acompanyats pel gerent de l'empresa, Toni Cadena, van visitar les instal·lacions de l'empresa que dona feina a 12 treballadors actualment, recol·locant-los al mercat laboral ordinari a partir del tractament de la roba de segona mà recollida amb aportacions voluntàries de les parròquies. Al vespre van celebrar l'Eucaristia a la capella de la Comunitat de Germans de la Salle. Fou presidida per mossèn David Codina i els professors posaren en comú les experiències viscudes al llarg del dia. I els dies 11, 12 i 13 de març va tenir lloc al Santuari del Sant Crist de Balaguer el recés anual per als laics predicat pel nostre arquebisbe Joan Enric. Hi van participar 42 persones, moltes d'elles vinculades a l'Escola de Formació Permanent del Bisbat i també provinents de diversos arxiprestats de la diòcesi, atrets pel desig de viure uns dies de silenci i pregària, aprofundint en el missatge de les Escriptures, l'Eucaristia diària i la litúrgia de les hores viscuda comunitàriament. La temàtica va girar entorn de conèixer, estimar i imitar el Pare de la Misericòrdia i així apropar-nos a ell, aprendre d'ell i deixar que la seva misericòrdia ens faci a nosaltres més misericordiosos. L'arquebisbe va ajudar en l'entrada seriosa al recés i va desgranar els temes que eren misericordiosos com el Pare Celestial, les paràboles de la misericòrdia, els salms de la misericòrdia i les obres corporals i espirituals de la misericòrdia.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Doncs continuem endavant en el moment que toca el testimoni de vida cristiana, que avui ens donarà la Maria Jesús Hernández, que és mare de família, jubilada i adherent al moviment dels focolars. La saludem. Bona nit, Maria Jesús.
Bona nit.
Què tal? Bé?
Bé, bé.
Contenta?
Sí, sí.
Agraïts de que vulgui testimoniar la seva vida cristiana davant dels micròfons del programa Església d'Urgell. Li preguntaríem, primer que tot, sempre ens agrada anar a l'arrel de les coses, sempre que podem. Vostè, des de quan té consciència de ser cristiana? Hi ha un moment puntual a la seva vida o ja des de petita, amb la família? Què recorda?
Bé, jo des de petita, que ja vaig néixer en una família molt cristiana, els pares, els avis materns, perquè els materns, perquè els altres no els vaig conèixer. I bé, pues, jo vaig anar seguint, i els meus pares pues, van cuidar de que jo tingués els sacraments, el baptisme, la primera comunió. O sigui, em van anar fent com a una planteta, van anar regant, no? Jo vaig anar seguint tot. I bé, pues, vaig tenir consciència en aquest sentit, com hi ha algo que m'era donat. Després, més tard, claro, he vist que això no era que havia de ser una decisió més personal, i que, però que, per altra banda, estava molt bé aquest sentit comunitari d'involucrar-me en l'Església, o sigui, perquè és una adhesió que ha de ser personal, però que també, al mateix temps, és comunitària. I aquest fet de ser comunitat, bueno, vaig anar seguint, no?, de joveneta, de niña, després vaig anar a la universitat, i després, a l'acabar, vaig deixar la pràctica religiosa.
Sí. Què passa a tanta gent, per altra banda?
La fe, en el fons, com dic, és com una llavor que t'han sembrat i està ahí. El que passa que no practiques, diguéssim. I ja, pues, però després, quan vaig tornar a incorporar-me, van néixer els meus fills i ells també els van fer participar de l'Església en quant a sacraments. I, però jo ja havia buscat, no?, dels anys d'estudiar, era molt inquieta, estudiar filosofia, de buscar la veritat i sobretot, pues, això va quedar en mi aquesta inquietud, i va ser quan van néixer els meus fills, a partir sobretot del segon, o sigui, fa uns 36 anys. I més tard, l'any 85, que van participar en unes trobades del moviment dels focolars, que ahir jo vaig donar moltíssimes gràcies a Déu d'haver conegut, perquè va ser com el que jo buscava de sempre, era un trobament més personal, a part d'esta celebració comunitària, un trobament personal en Déu i en Jesucrist.
I si ens poséssim al dia d'avui i vostè ens ho hagués de dir senzillament, breument, què representa per a vostè el fet de ser cristiana?
Doncs, bueno, el fet de ser cristiana es, significa, representa, es un, una opción o una adhesión molt, molt important i molt compromesa, perquè pues, sí, t'obliga a ser conseqüent con lo que, con lo que creus, amb lo que creus i lo que practiques, o sigui, a ser conseqüent i ser, a viure la, la doctrina de Jesús. Eso.
I si haguéssim de dir, en el seu cas, com informa el cristianisme o l'evangeli la seva vida quotidiana, el dia a dia?
No, l'informa d'una manera molt, molt senzilla. Bueno, en la meva vida de mare de família, bueno, els fills, bueno, cadascú té la seva família, però bueno, pues, en el meu home l'informa, és una manera de viure el dia a dia, pues, mirant de, mirant de viure el moment present, de recomençar cada dia com si fos nou, i de viure, pues, viure l'Evangeli també, viure l'Evangeli del dia, si tinc l'ocasió de conèixer-lo, i si no, és igual, un altre, no? Perquè sí, sí. Tots són, són el mateix, que se centren en l'estimació i és així.
I com ens explicaria que vostè intenta transmetre aquesta experiència de l'Evangeli als que l'envolten, que són persones, no només la família, també els amics, quan anem a la botiga a comprar, amb les veïnes que ens trobem, i tot això.
Bé, això és una mica complicat, perquè, clar, no sé si és que pequen o pec de molt respecte, i el respecte no es fa... hauria de ser més atrevida en aquest sentit, però... de respectar molt al, con això de respectar molt a l'altre, pues lo visco d'una manera com de més havia de fer-me uno a l'altre, no tant com de parlar-li de les meves creences, sinó que, bueno, per exemple, pues tinc, jo que sé, a casa tinc una noia que ve a fer les feines, que és de la religió islàmica musulmana. Entonces, jo crec que, bueno, ella és molt, es mostra en mi molt agraïda per la manera que jo la tracto. Sí, i, sí. Bueno, també tinc en relació amb tres persones que són unes, que són també seguidors de Crist, com que de tres confessions, i que, per exemple, pues, que parlo, per exemple, dels mormons, també parlen molt, i coses que... Bueno, que miren de traten de o tracto yo de mirar lo que ens uneix, sino de sí. Lo que ens separa y así de aquesta manera y en les del resto de persones, clar, pues yo en mou pues les persones, les amigues, pues clar, pensen més o menys lo mateix clar. I clar, pues tampoc no en el sentit de que de parlar, pues bueno, parlen, sí.
D'acord, doncs l'agraïm moltíssim aquest testimoni de vida cristiana i endavant.
Gràcies.
Bona nit.
Gràcies,
gràcies bona Maria nit. Jesús Hernández.
Moltes gràcies.
I ja per acabar l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, l'agenda setmanal que ens arriba puntualment amb el Daniel Betriu. Endavant, Daniel.
Demà dilluns sant tindrà lloc la jornada sacerdotal des de 2:15 del matí amb una conferència de Monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, amb el tema Misericordiosos com el Pare. Serà a la sala d'actes del Seminari Diocesà. A 2:15, celebració de la missa crismal a la catedral basílica amb la renovació de les promeses sacerdotals, la consagració dels crisma i benedicció de l'oli dels malalts i l'oli dels catecúmens i la memòria dels preveres traspassats des de la darrera Pasqua. Un dinar de germanor a la residència de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell clourà la jornada. Aquesta setmana vinent, del 24 al 27, se celebrarà la Pasqua d'Avellanes, una vivència de la Pasqua per als joves entre els 16 i els 35 anys. El lloc, el monestir de Bellpuig de les Avellanes, a la Noguera. I també aquests mateixos dies, és a dir, del 24 al 27 d'aquest mes de març, els monitors de la Casa de Colònies d'Aina, a Canillo, Andorra, es trobaran per a celebrar la Pasqua i començar ja a posar el centre d'interès en les colònies del proper estiu. I dimecres que ve, dia 23, les germanes de la Sagrada Família d'Urgell fan parada a la Seu d'Urgell, tot fent la ruta de la peregrinació de la Misericòrdia de la Mare Janer, pels llocs on la beata Anna Maria Janer va exercir les obres de misericòrdia corporals i espirituals a celebrar del 21 al 23 de març per la Vall d'Ora, Cervera i la Seu d'Urgell.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest dia. Els esperem novament el proper diumenge en la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Que tinguin una bona setmana. Salutacions de Maria Marín. Adéu-siau.